Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que, per exemple, aquí al costat tenim dues escultures, una de Picasso i una de Miró, que físicament s'assemblen moltíssim, però ells com a persones realment no tenien res a veure. Picasso era molt més obert, molt més
expansiu,
exacte, i en canvi en Miró era cap endintre, no? Introvertit. Això funcionava entre ells, aquesta amistat, quan realment no tenien res a veure l'un amb l'altre?
Suposo que no era cap impediment, sí que és veritat. Miró sempre referia al caràcter supersticiós dels malaguenys, no deia dels espanyols, sinó dels malaguenys, suposo que referint-se a Picasso, eh? Per una altra banda, Miró sí que criticava molt el virtuosisme de, o sigui, criticava el virtuosisme de Picasso. En tot cas, es congratulava que al no ser ell virtuós com Picasso, doncs la seva obra havia fet una trajectòria que la millor de ser virtuós no l'hauria feta, eh?
Mm-hmm. Realment, però l'obra de Miró sembla molt extrovertida, en realitat.
Sí, sí, si més no per l'estridència dels colors, no?
Correcte.
Que també, doncs, comparteixen en aquest sentit, eh? També els... són altres colors,
sí,
són altres colors, però...
Jo diria que no, jo diria que, com diu el poeta Carlos Franchi, jo crec que Miró, aquest Picasso, fa més soroll, és més objectiu, i en canvi Miró el veig més subjectiu i molt més silenciós.
Qui admirava més aquí? Perquè imagino que comença, Miró era més jove, no? I d'alguna manera veia Picasso en algú en qui emmirallar-se, però no sé si al final la balança s'equilibra.
No tenim testimoni documental d'aquesta admiració en els darrers temps. Jo penso que era una amistat d'igual a igual. Sí que sabem que al començament, quan aquest jove Miró va a París i coneix Picasso i comença, doncs, a cartejar-s'hi, sí que en algunes de les cartes es palpa aquesta admiració per el mestre, perquè Miró, doncs, enceta les cartes dient estimat amic i mestre, per exemple. És lògic, Picasso, quan Miró coneix Picasso l'any 20, Picasso ja era un artista amb una trajectòria a l'esquena reconeguda, era ja un artista amb una projecció, amb una posició econòmica també, per tant ja era un artista que havia, en certa mesura, s'havia fet el seu lloc en el mercat de l'art, i per tant hi ha aquesta admiració, però... evidentment això a mesura, doncs, que avança les trajectòries de tots dos artistes, és que jo crec que no podem, no seria legítim parlar que un admira l'altre o l'altre l'un, és que són dos amics.
Sí, jo crec que són dos amics, però en tot cas potser sigui el que tenim són més declaracions de Miró en relació a Picasso, no? Vull dir que aquesta figura, aquesta influència que va durar al llarg de la vida, primer com a mestre i després com a amic, ell sí que la deixa notada en els seus quaderns, no? Perquè no només li serveix de referent, per a cap a on ha d'anar, sinó també cap a on no ha d'anar, no? Que això és molt interessant, perquè aquesta força que li encomana Picasso, tant per seguir un camí com per no seguir el seu camí, és molt interessant.
I ara estic pensant, Teresa, i aquell escrit de Miró en un dels seus quaderns que anota, uns quaderns que no estaven pensats per ser llegits, i per tant l'artista anota, diu, Picasso em va obrir moltes portes, i per tant hi ha sempre, doncs, en fi, aquest reconeixement, no?
Doncs Picasso li va obrir moltes portes a Miró, i aquí avui al Museu Picasso ens han obert les portes al Versió, i us agraïm moltíssim, i realment queden molt pocs dies, fins al 25 de febrer es pot veure aquesta doble exposició tant a la Fundació Miró com aquí al Museu Picasso, i val realment molt la pena si us agraden aquests dos artistes grans referents de la pintura del segle XX.
Molt bé, per cert, felicita una exposició magnífica. M'agradaria saber si tenen dades de quanta gent l'ha visitat, perquè hi ha una exposició com aquesta, tinc la sensació que és com, no sé, és com obligada. A més, és una exposició fantàstica, fantàstica. Ja quan vaig acabar el dia que hi vaig anar al Museu Picasso, quan vaig acabar ja vaig quedar satisfet, allò que dius, escolta, exposició fantàstica, o sigui, me'n vaig anar molt content. I clar, quan pot ser també en viceversa, eh? I quan vaig anar a la Fundació Miró, clar, ja la doble aquesta exposició és, en fi, és que no tens paraules de tot el que t'aporta, no? I no sé si teniu dades o tenen dades de quanta gent l'ha visitat, perquè, ja, repeteixo, és una exposició, una doble exposició, que és que pràcticament seria com d'oblit els que els agrada la cultura o els que els hi agrada la cultura o els hi agrada la pintura.
Sí, sí.
No sé si ha d'anar, no? És la sensació. Teniu dades, Helena, al respecte o no?
Mira, bona tarda, Toni.
Bona tarda.
Mira, ha passat, no tenim dades de la setmana passada, sí que les tenim de passat les festes de Nadal, i estem parlant entre les dues institucions que han passat més de 260.000 persones.
Que això és una barbaritat, no?
Que això és una barbaritat, efectivament.
Doncs, no, em deixeu tranquil, perquè només hagués faltat que m'haguéssiu dit han passat 2 milions, ja. És allò que dius, apaga i vámonos, perquè clar, o sigui, una exposició d'aquesta magnitud...
Aquí no para de passar gent, també t'ho dic.
És una exposició, repeteixo, extraordinària, bueno, és brutal el lligam que tenen Miró i Picasso, molts ho desconeixíem, i em pregunta el senyor Marcelí per on s'ha de començar, si pel Museu Picasso o pel Museu Miró, no sé. Jo crec que és indiferent,
no?
Jo també
indiferent.
Ho penso, sí.
Segur, eh?
Jo ara me'n vaig cap a la Fundació Miró, perquè clar, vinc aquí del Museu Picasso i vinc aquí de l'altra meitat.
La de Miró, t'asseguro que també és, permeteu l'expressió, brutal. Vull dir, que és, els que ens agrada l'art, la pintura, bueno, te'n vas allò super... No sé, super satisfet, ple de moltes coses que t'aporta aquesta exposició i que també aporta les explicacions que pots anar, que et retrobes amb elles i tot el bagatge de tant de Miró com de Picasso que t'aporta també cultura. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda. Són les 6 i 6 minuts. A tot això obrim línies amb els serveis informatius, on tenim Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
A banda de la tracturada, de reull estava veient la compareixença dels bombers a Badalona, on en aquest edifici que s'ha esfondrat aquest matí, els bombers confirmen que estan buscant 3 persones. Però bé, en tot cas, apunto aquesta última hora, que l'acabo de veure de reull al planta baixa.
Sí, tenim el Joel Penya seguint aquesta intervenció dels bombers. Intentarem connectar-hi, si més no, en uns minuts. Si et sembla, Toni, comencem per aquestes protestes, sí, de tractors. I és que milers de tractors d'arreu del país baixaran demà i dijous cap a Barcelona per reclamar millores pel sector agrari. Els últims pagesos que han decidit optar per aquesta acció de protesta són els de Lleida i Girona, que se sumaran als de la Catalunya Central. També acaben de decidir-ho fa només uns segons els de les Terres de l'Ebre. Tots ells sortiran cap a la capital a primera hora. Comencem anant cap a Lleida. Última hora, Karen Alfonso.
Hola, bona tarda. Doncs mira, sí, aquí en fa poc més de mitja hora s'ha acabat aquesta assemblea on s'ha decidit exactament, el comunicat ha estat clar, davant la bona resposta que han vist avui s'ha decidit marxar a les 7 del matí per l'autovia direcció a Barcelona. Aquí se sumaran, doncs, com bé dieu, a la resta del territori català de manifestants que estan avui. Ho explica Damià Areny, membre de la plataforma 6F.
Com dèiem, els agricultors gironins també faran una marxa cap a Barcelona. Ho han decidit fa uns minuts en una assemblea que han avançat veient les decisions que ja estaven prenent els seus col·legues. Des de Girona, Sandra Florenza.
Hola, bona tarda. Els 500 pagesos gironins aplegats des del migdia, com sabem, tallant l'AP7 i aturats també amb els seus tractors a la Nacional 2, a l'alçada de Medinyà, s'hi passaran la nit. Demà a les 7 del matí agafaran els seus tractors i aniran fins a Barcelona. I allà està previst, com heu comentat, que es trobin amb els pagesos de Lleida, Tarragona i Barcelona. Ho han decidit, com dèiem, fa poc de mitja hora en aquesta assemblea avançada. A Girona segueix, doncs, el tall a l'AP7 amb la crema de pneumàtics, però deixant marxar tots els cotxes i camions aturats mica en mica.
Poc abans que ells ja havien decidit anar cap a Barcelona els pagesos que s'han mobilitzat a la Catalunya Central i al Maresme. En el seu cas faran una marxa de tractors que durarà dos dies. Primer aniran fins a algun punt de l'àrea metropolitana, encara per decidir, on faran nit, i el dijous arribaran a la capital. Com dèiem, els agricultors de les Terres de l'Ebre també acaben de decidir que marxaran cap a Barcelona. Si el nombre de vehicles que es mobilitzen demà és similar al d'avui, atenció, parlem d'una xifra que s'apropa als 4.000 tractors. El ministre d'Agricultura, Lluís Planas, assegura que entén les reclamacions dels pagesos, però recorda la Unió Europea que no s'ha de fer marxa enrere amb la lluita contra el canvi climàtic. Això després que Brussel·les hagi anunciat que aparca la reducció de pesticides arran de les mobilitzacions.
Porque estando de acuerdo con que es necesario reducir el uso de los productos fitosanitarios más nocivos y de los antibióticos para la alimentación animal, pero a sabiendas también que no hay que olvidar los retos que tenemos a nosotros en este momento desde el punto de vista del cambio climático.
Von der Leyen ha aparcat aquesta reducció de pesticides arran de les protestes dels pagesos. Defensa que cal un altre enfocament després que el projecte s'hagi convertit en un símbol, ha dit, de polarització. A tot això, el govern espanyol evita mullar-se sobre la polèmica decisió del Consell de Fiscals d'avalar l'acusació de terrorisme contra Carles Puigdemont. El ministre Félix Bolaños fa dies que repeteix que cap protesta del procés va comportar terrorisme. Aquesta tarda, tant ell com Margarita Robles han evitat aquesta polèmica.
Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Ha habido una ponencia de un fiscal, ha habido un debate jurídico y por tanto desde el gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal.
Hay que dejar que cada organismo dé su opinión, los jueces hacen su trabajo y luego lo importante es que el poder legislativo es el que dicta las leyes y esas leyes pues obligan a todos, a los jueces, a los fiscales.
Això sí, el govern espanyol recorda que la decisió del Consell de Fiscals en cap cas és definitiva. I ara anem cap a Badalona, on, com anunciaven des del Versió, s'estan buscant a tres persones desaparegudes en aquest esfondrament d'un edifici a la ciutat. Allà hi tenim el Joel Penya, última hora.
Sí, doncs els bombers acaben d'anunciar que han començat a desenrunar l'edifici amb la incògnita de si les tres persones que la policia no ha localitzat són dins o no. Ho acaba de dir el cap del dispositiu dels bombers, Josep Manuel Escudero.
Sí, hi ha tres persones no localitzades, segons els agents de l'autoritat, i nosaltres treballarem en la hipòtesi de s'enrunar fins a l'última pedra i confirmar o desconfirmar que hi puguin haver-hi o no aquestes persones a l'interior.
En el desenrunament hi participa també la divisió canina. Ja han entrat una vegada a l'edifici després que l'hagin assegurat, però els gossos no han ensumat res. Bombers esperen que a mesura que ho vagin netejant tot ho tinguin més fàcil per detectar si hi ha alguna persona. Així la podrien marcar i així podrien trobar si hi ha alguna persona dins. L'Ajuntament ha habilitat de mentre un local a 200 metres de l'edifici ensorrat per dormir els veïns.
I ara els esports amb Joan Camí.
Avui comencen les semifinals de la Copa del Rei de futbol amb l'anada de la primera eliminatòria entre el Mallorca i la Reial Societat a les 9. Demà serà el torn de l'Atlètic de Madrid Atlètic Club. Mentrestant, la Lliga ha denunciat insults racistes a Vinícius en el partit de la setmana passada contra el Getafe. L'informe també recull el possible insult de Bellingham a Greenwood, que presumptament li va dir violador. El dia que el Barça ha quedat emparellat amb el Brann noruec als quarts de final de la Champions, un partit que, segons hem pogut saber a RAC1, es disputarà el Johan Cruyff el 26 o 27 de març. L'anada jugarà a Noruega una setmana abans. A més, en cas de classificar-se per les semifinals, les blaugranes ja saben que el seu rival sortirà de l'eliminatòria entre l'Ajax i Chelsea. En plana poliesportiva, aquesta tarda s'han sortejat els quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei patins, que jugarà a Calafell del 7 al 10 de març amb 7 dels 8 equips catalans. Per una banda, del quadre jugarà el Barça Reus i el Voltregà Igualada, i per l'altra el Noia Calafell i el Sant Just Alcoi. I a aquesta hora la selecció espanyola femenina de waterpolo acaba d'acabar el partit contra Grècia en el segon partit del Mundial de Doha. Ha guanyat 15-7. I una notícia també de darrera hora, perquè el Barça acaba de començar aquesta hora és el partit del Barça a la Youth League, que s'enfronta al Mainz per aconseguir una plaça pels vuitens de final de la Champions Juvenil. De moment, a l'inici, empat a 0.
I pel que fa al temps, demà començarem el dia amb ambient una mica més fred, però en canvi a l'hora de dinar sumarem uns graus, sobretot a la costa, al prelitoral i especialment a la plana de Lleida. Aquí la boira, a diferència dels últims dies, s'esvairà i això farà que les temperatures s'enfilin clarament més.
Un minut i arribarem a un quart de set. Sergi Pàmies, que ja corre per aquí, però abans hem de parlar del bombón, no? Què és això?
De bombón de cremalat, bombón que és aquest batut de xocolata, sí, home, sí. Que és més combatut de xocolata, que és més cremós, més dens, que té menys sucre que la resta de batuts tradicionals i que té un gust intens de cacau amb gianduja, o el que és el mateix de xocolata amb llet i praliné d'avellanes.
Màgic.
Jo us el deixaria tastar, n'hi ha a la redacció, sí, si voleu després...
On? No, jo no els he vist.
Perquè, clar, van arribar 6 ampolles, 6. Jo ja vaig veure...
Però tu el vas tastar o no?
No, què va?
M'ho dius de veritat, que no el vas
tastar. No he pogut tastar res. Aquí,
home, això no
aquí
pot ser.
Està, hi ha unes
això és a l'oeste.
En aquesta emissora, no en aquesta emissora, no generalitzem, aquí en aquest programa hi ha un parell o tres de hienes.
És la professió.
Què és que és una cosa? O sigui, hi ha un... porten una magdalena, porten un melindro. És que si tiren com allò...
I si llencen.
És que és, dius, és una mica... misèria humana, que dius,
no,
hòstia, nois,
escolta,
esteu molt apurats.
Però si no...
Hi havia 6 ampolles? Doncs no queda res. No, vaig sortir i vaig dir, on estan les ampolles? Ja no estan.
Hi havia més de 6.
Doncs res, no queda ni el tap. No queda res.
Bé, doncs escolta, l'alternativa és que ho demanis o al bar o a la cafeteria on vas, demanes bombó de cremalat.
Jo sempre acabo pagant.
Doncs ja està.
M'ho conec, sí, home.
I sapigueu que si seguiu bombón.cremalat a Instagram, podreu guanyar, podeu, si us toca, un lot de productes bombón gratis.
Bueno, doncs
en sortegen un cada mes.
Bueno, doncs ja buscaré, a veure, que no sé qui estigui amagat aquí al...
Després la vaig a buscar, a veure si
t'entro. No, si no n'hi ha, jo t'ho dic jo que vaig estar buscant.
RAC 1. ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Manon Lescaut, una de les òperes més poderoses i commovedores de Puccini.
Del 21 al 25 de febrer al Teatre La Faràndula de Sabadell emociona tant Manon Lescaut, una història sobre la vanitat humana amb melodies de gran bellesa i dramatisme.
Entrades a operacatalunya.cat.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs ja ho tenim tot preparat, tot a punt, estovalles incloses, Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Quan has vist que hem donat un gir de 180 graus a RAC1, eh?
Un gir. Està bé tot. Home, diuen que els canvis van bé, que és estimulant.
Sí. Aquest estimula més a veure aquest canvi.
Bueno, no, trobo que està ben resolt.
Sí, bueno, clar, si és...
Tenint en compte que gol sud, gol nord, no? Sí, estan fent obres al gol sud, doncs ens anem al gol nord.
Sí, això està bé.
S'ha de ser positiu.
Escolta, aquest matí m'ha impressionat una... Bueno, m'ha impressionat, he quedat una mica de pedra, no sé si és del cas, que un aficionat del Rayo Vallecano li va posar un dit al cul a un jugador. No sé quin...
Avui he sentit una teoria...
Queda parat, eh?
Ara no sé on, perquè ja no sé el que escolto i el que llegeixo. Que deia que eren un grup d'adolescents que ho feien per sortir a les xarxes. És a dir, que hi havia el que filmava, el que posava el dit, i que això era com una confabulació d'idiotes. Els idiotes, què passava al segle, jo què sé, 3 abans de Crist? Que un idiota tenia un marge d'actuació molt local. Era ell, els seus amics idiotes, i la idiotesa que volgués cometre. Què passa ara? Que la idiotesa es multiplica, s'amplifica, i tots estem al darrere explicant que li han fotut el dit al cul, i tu m'ho preguntes. I jo t'ho haig de contestar sobre la informació
no,
que...
No, però, clar, jo... Perdona, Sergi,
escolta,
que t'ho pregunti, però vull dir que jo aquest matí, quan he sentit que això era notícia, he pensat, hosti, que m'he perdut, saps? Perquè que un córner hi hagi...
Jo fins i tot he sentit un debat, en algun moment del dia, en què discutien sobre si el futbolista... que li havien fotut el dit al cul, vull dir que... i que no havia matat a ningú. Com, es veu que ha fet un comentari sobre que si hagués sigut una dona...
Ah, sí.
Bueno...
Sí.
O sigui, el pobre tio està jugant a futbol, s'està jugant la vida amb el seu equip. Li foten el dit al cul, no mata en el tio que li ha fotut, perquè amb molt criteri no el mata... I després encara li diuen que és un masclista o...
No, perquè ell ha dit... No, ell ha dit... Va fer unes declaracions després de la feta, va fer unes declaracions explicant que si això hagués passat...
Sí, és el que diu el Sergi. És
el que li estic dient, senyor Marcelí, si no m'escolta...
T'has sort.
No, és que això últimament passa, aquest programa, que dius coses i es veu que queden al núcleo.
No deia això. Ell deia que si hagués passat el futbol...
Sí, el que acaba de dir el Sergi...
Si ho torna a dir, serà la tercera vegada.
No m'entens.
No, si ja va quedar clar. Sí, ja queda clar.
Jo l'entenc perfectament. Tota l'audiència m'entén a mi.
Exacte.
Com si el Rubiales hagués posat...
Però ell no era... Però ell no és el masclista,
ja ho sé, però els que feien el debat sobre el que havia dit el futbolista venien a dir que s'han de què havia de referir-se a les dones.
Però per què no es pot referir a les
dones? No, ja no pots referir-te. I tot ve d'un tio, d'un idiota, d'un cretí, que li ha fotut el dit al cul a l'Ocampos. Això realment és increïble. Però bé, és el que hi ha.
Que aquest matí, perdona, però a Can Basté estaven fent el bar del tema aquest de 7, ho he escoltat, de 7 a 7:45, estaven tirant les línies
sobre si li havia, si el dit havia entrat o no havia entrat. O estaven fora de joc.
Home, hi havia molt tot.
No, perquè no hi ha vídeo. Ja són fotos.
Jo a aquella hora...
És una successió de fotos. Llavors has de tirar la línia.
Sí. Jo a aquella hora, clar, estava esmorzant i pensava... No,
I l'última tesis que he sentit és aquesta de que era un grup de nois...
El Basté ha arribat a dir que havia tocat os.
Home... Això ja... No tinc un control de l'anatomia masculina per saber...
No, t'ho dic perquè...
Gerard Quintana, no? També va explicar que no li agradava que li fiquessin el dit al cul. I jo, com no me'l fiqui jo...
Nois... Per la mort...
No estic encara amb aquesta tessitura.
Jo he estat...
Tot arribarà, eh? Sí, no ho descarto.
Bueno, ha estat el primer tema que he pensat que hi ha això. Clar, això del masclisme o no masclisme...
Sí, això...
També em porta a preguntar-te, perquè ara hi ha un altre gran debat...
Sí.
Que és si la cançó Zorra...
Ui.
Que si és feminista o no, perquè és bo que hi ha una corrent,
Toni,
que diuen que...
És molt fàcil, és dolenta. No és si és feminista o no, que sóc dolenta, infame, és horrorosa. Llavors, a partir d'aquí, ja podem començar a parlar. Però a vegades ens enfresquem amb discussions i divagacions filosòfiques.
Sí.
Haver de discutir si és igual, és dolenta. Llavors, que se'n surti com pugui, passa molt que productes... d'una certa mediocritat pululen i has de buscar-te la vida. I aquesta gent doncs, té molt mèrit, ha fet, ho han aconseguit legalment. No han obligat a ningú amb una pistola al cap a que els premiïn això. Han d'anar a un lloc que es diu Eurovisió, que no seria el sumum de l'excel·lència melòdica. és com un after a lo grande, sí, sí, en què la gent es mou molt i hi ha molta llum.
Mira, escolta, perdona, el veig que el Canal 24 Hores també tracten el tema, de... Sí. Però...
És el tema del dia,
sí,
el dit al cul d'un idiota.
No, és que ara he quedat parat perquè dic...
I aquest tio, el 24 ojo, hores... he sentit amb un telenotícies, sí, o amb un butlletí, que deia, la Fiscalia de Menors... No tenim res més a fotre aquest país, Està estudiant intervenir.
Mira, surten els tres que ho han fet,
Sí, sí. Està estudiant intervenir.
Sí, sí, per això et dic que...
Imagina't tu que tens un fill idiota de 17 anys que torna a casa i el veus nerviós i li dius, què ha passat? I el diu, mira, li he fotut el dit al cul a lo campos. Dius, bueno, tio, tu ets idiota, sense setmanada, dóna'm el mòbil,
no surti,
ara li fos un mastot i ja està. Però al cap de dos dies reps una carta de la Fiscalia que et diu que
no. No, no, mira, és que, bueno, clar, és que pensava... Clar, és que pensava que era un tema banal, però veig que ja quan
no,
tracten el canal 24 hores...
No, a Espanya no hi ha res més en aquests moments que això, perquè tot el que sigui dedicar-se als cretins té un èxit immediat.
És el tema.
Ell ha demanat que la Lliga s'ho prengui molt seriosament, tal i com es tracta el racisme, eh? Diu, ojalá que la Liga lo tome con seriedad como trata el racismo o esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque siempre nos trata con respeto, pero siempre hay un tonto, diu.
Però tu imagina't una afició que tot el dia anés perseguint els jugadors contraris i ficant-li el dit al cul.
I ara es posarà de moda, això.
Home, ara. Ara té tota la raó.
Imagina que Rubiales li hagués posat el dit al cul a l'Hermoso.
Home, va, per favor.
Oh, no, escolta.
Va, escolta, per cert, et consta si ha acabat la gala dels Gaudí?
Sí.
Vale, perquè sí. Jo a la una vaig...
Un altre exemple d'una cosa discutint sobre... No, és que és dolenta. Ja està, és dolenta, és llarga, fa passada, sí, està mal feta, tot. Vull dir, no ens hem de preocupar més enllà d'això.
No, perquè si els discursos, si no, va arribar, no va arribar...
Discursos,
si
no, tot... et renyen. Bàsicament,
sempre
et renyen.
Sí.
Avui en dia és... et renyen. Vas a un lloc, pagues...
Però amb humor, no?
No, amb la coartada d'humor, perquè riure no rius. L'humor, per exemple, el Ricky Gervais, sí, tu rius o t'indignes, o et subleves, o et fa pensar, o et queda la cara...
Glaçada.
Incòmode, sí, tal. Sí. Però l'estructura del que diu el Ricky Gervais està pensada per fer-te riure o provocar-te. Mm-hmm. L'altre dia era una homilia, és com entrar en una església i un senyor que t'està fent un míting. I ja està. Però això és molt habitual, En l'humor, amb la coartada de l'humor, et fot un discurs. Tu dius, home, però no havíem quedat així. Imagina que vas a un lloc que fan discursos i et fan riure, no? Doncs és el mateix, però estem amb aquesta tessitura.
No, t'ho dic perquè, clar, es va fer... Bueno, va anar allargant-se, al final jo cap a la una...
També et diré que esperar que una gala d'aquesta sigui...
Sí, no, és el que dèieu, que els Òscar tampoc, les vegades
no,
que els he vist...
No, cap, i els Césars i els Donatello i tots els premis, i els Goya, és molt pesat. I llavors aquesta tendència... És un gremi que té una tendència a l'autobombo. Quan, no sé, no hi ha un premi de flaquers...
Sí que hi
és. Sí, però no la fan per la tele.
No, però s'hauria de fer.
Ara.
S'hauria dels electricistes.
Pues això, perdona, això estaria bé. Estic molt emocionat perquè aquesta instal·lació que la vam fer no van saltar els diferencials, no van saltar i vull agrair perquè el meu pare, jo de petit...
Hosti, perdona, però seria sensacional.
O els taxistes. Els taxistes, la nit del taxista.
Que ara podries fer un conte que fos això. O sigui, la gala, que perdona, gala o premis de lampisteria, sí, perquè jo...
No, n'hi ha molts.
Una dona amb la que vaig estar, el seu pare era...
A veure, un moment, la dona amb la que vaig...
Bueno, una ex.
Val, és que ara diu tit així.
No, un ex, perquè no estàvem casant ni res, però el seu pare era llauner i tenia a la casa uns premis, el millor premi a l'any de la lampisteria, i vull dir que fan gala.
Tots els gremis ho fan, però no ho fan per la tele.
Però estaria bé que ho fessin.
Home, clar.
El gremi dels vidriers.
Ara.
Com ho deien? Ens ha anat
escolta,
molt bé, el
vidre... Escolta, els dermatòlegs,
no
la nit del dermatòleg. I aleshores surt allà, hosti, estic molt emocionat, les berrugues, aquest any la berruga, hi ha hagut molta berruga, però ens n'hem sortit, gràcies.
A mi m'agradaria la gala dels tanatopractors.
També, seria poca gent. Seria poca gent, però no, la podríem fer en un lloc molt petit.
Fotografies,
sí, en un lloc molt petit.
Feta,
no podries fer un In Memoriam perquè no s'acabaria mai.
Va agradar l'In Memoriam o no?
Molt, molt, perquè a més el respecte amb el que va ser rebut per part del públic és el que més em va agradar. Sí. Només faltava gent baixant-se els pantalons.
Ara, haguessis posat, que jo això ho he reivindicat, Cava o perquè, per exemple, els premis, els Globus d'Or, que ho deu pagar la marca de xampany, sí. Posen allà les ampolles, home, sí. I allò fa un goig. Clar, aquí les taules estaven...
Es veu que era sota, va explicar el Vilallonga.
Bueno, el Vilallonga que va ser allà, va dir, a mi no me la fotràs. I aleshores ell va agafar, va començar a agafar...
Ampolles de vi i les va fotre sota la taula.
Sota la taula.
Home, si hi ha càmeres sota la taula, m'agradaria, com a cosa conceptual.
Tu ahir vas dir que hasta cocaïna, vas dir tu. Ahir.
Bueno, en una gala d'aquestes estic convençut que hi ha gent que en consumeix, a tot arreu se'n consumeix, no només a les gales o a tot arreu. Sí,
avui en dia, escolta, hi ha d'haver de tot. Exacte. Barcelona més, però les aigües freàtiques aquelles...
Quan fan els anàlisis, què?
Home, a petar.
Vés a saber si ara...
Les rates, les primeres.
I perdona, vés a saber si ara amb la reutilització... Amb la reutilització de l'aigua...
Sí.
Que no es coli, saps, al final? Sí. Això que filtren, al final que no t'arribi un pulsim, eh?
Tot això que guanyarem.
Bueno, com tenim l'estudi de...
Escolta, sí, l'estudi. L'estudi de l'aplaudiment.
Atenció. A veure, un moment, espera't. Que aquí l'Àlex m'ho posa, això... Posa la màquina. Espera, que muntarem aquí... Que clar, hem tingut que traslladar tot el del que estava a la dreta...
Clar,
a l'esquerra. Ja ho tenim.
Atenció. Estudi de l'aplaudiment a versió RAC 1. Conclusions.
Ai, una merda de cinturia. Escolta, doncs, he estat fent això que vaig prometre, que era...
Home,
jo tenia la sensació des de fa 30 anys que fa, que col·laborem, que s'aplaudia molt. En els últims anys que s'aplaudia cada vegada més. En els últims anys que ja s'aplaudia de manera... gairebé malaltissa. Aquesta era una impressió, era una percepció que jo tenia. Sí.
Com de nervis.
Sí, com dient, hòstia, és que no parem d'aplaudir. Primer pensava que era com una broma de la broma, saps? Mm-hmm. Primer comences aplaudint, però dius, com si fos un tret d'identitat del programa. Mm-hmm. T'he de dir que entre aquesta percepció i les dades...
Mm-hmm. Ara anem a les dades.
Jo estava equivocat. És a dir, s'aplaudeix molt, però no tant com jo havia percebut. És més, en general, no s'aplaudeix gaire.
Què dius?
Tenint en compte que s'aplaudeix. No és normal que un programa s'aplaudeixi.
Antes
el matí amb Josep Cuní, avui teníem nosaltres a tal, no s'aplaudeix. No, no. No s'aplaudeix. No. És a dir, lo normal seria que en un programa no s'aplaudís. El versió... tota la vida ha tingut l'aplaudiment com una cosa.
Perquè això ve de l'escola, el Terrat,
de
Buenafuente, on jo ho vaig aprendre.
Sí,
no?
L'escola informal, aquesta d'introduir molts efectes sonors, etc. Jo tenia la percepció de que éreu uns malalts de l'aplaudiment. Doncs no. Si ara jo fos un metge especialista en bata blanca, et diria, senyor Clapés, aquestes primeres impressions que tenien de que vostè tenia una malaltia que era l'aplauditis, sàpiga que no la té. A veure...
Ara ve el però...
Sí, però...
Ara ve això, el metge ho fa, eh?
Sí, sí, però sí que hem observat que hi ha una lenta deriva cap a l'abús aplaudímetre. I després que hi ha pics... Hi ha moments...
Com peix de sucre.
Ara, com el sucre. Vostè, de cop i volta el programa... el total, si fem un total, d'estimació total...
Números.
Una mitjana.
De totes les hores, durant 15 dies, analitzades fredament...
Això és una feinada, això. Hauràs de cobrar una col·laboració. Perquè...
Tindràs problemes per aconseguir-ho.
Sí, no, bueno, però ja ho farem.
Farem
el truc de l'almandruc.
Entre 25 i 30 aplaudiments en total.
Per programa.
Hosti, són molts, Són molts, però jo em pensava que eren 60.
Bueno, però 25...
Home, 25 aplaudiments 25. En 5 hores surt a 5 per hora.
Ara, què vol dir? Són 5 per hora? Doncs no. Normalment són 3 per hora. Entre 3 i 4 per hora. Què passa? Que hi ha hores que es dispara. Per exemple... En el moment en què entreu amb l'hora aquesta final, com que sou més col·laboradors...
És normal.
Clar, entre que...
No, i perquè l'Edgar vol aplaudir a tots.
Tu aplaudeixes l'Edgar. l'Edgar aplaudeix sí, en els que sí. ha vingut, que clar, són 3 o 4. Clar. Ja ens anem a 5 o 6. Clar. Si a més hi ha una... teniu per telèfon un fals Sergio Ramos, també l'aplaudiu. Ja ens anem a 7. D'acord?
Aquí s'hauríem de... Aquí això s'hauria d'afinar.
No, 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 no. Tu no afinis res, no senyor Clapés. Vostè faci la vida normal.
Que diu que vostè està normal. Bé.
T'estic dient que estàs bé. Que inclús bé. Tens marge. Encara si vols aplaudir més. Per exemple, ara has tingut l'Icácer.
Sí.
Aquesta hora no has aplaudit.
No, no l'Icácer no l'aplaudim
no
mai, per exemple.
Sala Martín no s'aplaudeix.
No.
Potser d'entrada, algun dia, se l'aplaudeix d'entrada.
Abans sí, ara... Saps què passa? Que tant Sala Martín com l'Icácer, sobretot l'Icácer avui, que l'he interpel·lat, i ella en dia posava la segona... I ja ni m'escolta.
És que m'era igual.
T'ha tret la Heli i t'has quedat...
Heli.
Què vull dir amb això? Posar exemples. Una hora agafada a l'atzar, d'entre 15 i 16. No, si la primera
sí,
hora.
Sí.
11 aplaudiments.
Jesús.
Perquè aquella hora...
Això és un excés, eh?
Sí, però què passa? Que era i el bala...
Però perquè estem arrencant. Aquí. Sí. Era un divendres.
Sí, era...
Bueno, clar, divendres. Però si has fet 15 dies, clar.
Jo he agafat 15 dies.
Clar, 15 dies, hi ha un dia que sigui...
La segona hora, 6, per exemple, és una mitjana. Sí. En canvi, tercera hora, 2.
No, tercera hora...
Després, la quarta hora, 8, perquè és... Com que comences a les 7 menys 10, allà hi ha un focus. Allà
hi ha un pic.
Allà hi ha un pic, eh? Allà hi ha alguna cosa que fa que s'ho dispara. I, en canvi, després de les 7, potser hi ha 4 aplaudiments. 3, és una misèria, perquè tu ja has arribat i vols més. Per tant, la ciència ens diu una cosa diferent del que és la percepció lúdica i recreativa. Jo estava equivocat i demano excuses aquí per haver posat relació.
No, sempre les teves percepcions...
Sí que sàpigues que tens un marge. És a dir, estàs entre 25 i 30, això és com el sucre. És una dosi, si tu vols, una mica al límit, tenint en compte l'aplaudiment en altres programes.
Fins on podem allargar?
Jo tiraria aquí 40-45. En total.
Home, 40-45 és molt, eh?
Si jo me n'aniria és... 7 o 8 per hora.
Sense
problemes,
eh? Perquè no podria ser que...
Em deixes tranquil,
El que no faria és aplaudir expressament. És a dir, vosaltres ja teniu...
Forçar-ho.
Vosaltres ja teniu una inèrcia, una dinàmica.
Surt natural.
Vosaltres us surt de manera natural. L'espectador, l'oient, ja ho ha assumit. Gairebé et diria que ho agraeix. En alguns moments hi serveix per despertar-se. Mai entenc per què l'aplaudiu. Que això és bo. Perquè...
Bueno, tampoc ho entén molts cops el convidat, tampoc sap...
No ho entén ningú, és la gràcia. Sí. Perquè en els programes en general no s'aplaudeix, perquè no té cap sentit aplaudir.
Però... I a vegades aplaudim al començament i al final no.
Sí,
no.
A vegades no, i a vegades
al revés. Bueno, perquè a mi no ens ha acabat d'agradar l'entrevistat, eh?
Ara, si però a vegades al revés. A vegades l'aplaudiu només a la sortida, com si a l'entrada no mereix...
Bueno, perquè sí, no saps... Perquè...
Depèn,
Toni,
sí.
Toni, no teniu criteri. És arbitrari. És arbitrari. La vida és arbitrària. Vull dir que està molt bé.
Sí,
per tant, en resum...
És un gran resum. No tenim criteri.
No heu de patir pel tema aplaudiment. Era una percepció equivocada de Sergi Pàmies i des d'aquí, doncs,
molt bé.
Admeto que no, bueno, que doncs, no estava basada...
Doncs ara sí
ara
que...
Un aplaudiment,
un aplaudiment pel treball de camp de Sergi Pàmies.
I per cert, que sàpigues que l'Àlex té un àudio on recull els aplaudiments que vam fer un dia, concretament el 18 d'octubre, perquè això ve de lluny, eh? I ell ho va gravar un dia entre les 3 i un...
Sí, què vols, què vols venir a explicar?
Que té un àudio amb els aplaudiments, si vols.
Amb un concentrat.
Però no cal.
Un concentrat d'aplaudiments.
No, quan dura, Àlex?
Oh.
1:42. És que hem d'estar 1:42.
Jo tiraria.
Tirem-ho.
Per a veure, és que
tenim... Pobre nano, estic aquí treballant.
Jo tiraria, ha fotut una feinada.
S'ho va currar molt.
Però, perdoneu, tenim un munt de pel·lícules a comentar. Tenim el Sergi Pàmies aquí.
Posa la llum que sigui 30 segons.
Una miqueta, va.
És la secció del Pàmies. Vostè, senyor Pàmies, vol?
Home, jo crec que tenint en compte...
De quina hora va, això?
Entre les 3...
Tot el programa?
No, entre les 3... Espera, que ara se m'ha...
3 i un quart de 6.
Un
quart de 6 vol dir que no arriba a 3 hores.
Són dues hores i quart. El que vam aplaudir en 2:15.
Vinga, perquè diu que a aquella hora va entrar a fer el directe, clar, jo no va poder seguir enganxant Celo amb els aplaudiments.
Toni Clapés!
Bona tarda, què tal, com esteu? Les 3 i 8 minuts... Acaba que van anunciar els dos plaques solars, crec.
Sí.
Després de molts anys de...
Com es parlaven?
De poca relació. Marc Bala, bona tarda.
Bona tarda!
Per què volies l'aplaudiment?
era per començar amb una mica més
cert, ja li he comprat a Sergi Pàmies el comptador
i va dir que no només és l'únic programa on més s'aplaudeix, sinó que té la teoria que els altres programes on s'aplaudeix és per copiar la versió.
I tant.
Sí.
I això va dir que...
Però escolta, és molt important que el dia que faci el repàs dels aplaudiments que nosaltres no ho sapiguem.
Moltíssimes gràcies, Alicia.
Adiós.
March, què tal? Què tal? Com estàs? Buenas tardes.
Hola.
Hola.
Ai, quina il·lusió. Sí, un lot de productes i xocolata boníssima Julen.
Otro, venga. Con...
Bravo, Xenon. Bravo. Bravo.
No me confunde nadie. Margino, bona tarda.
Toni, quina gràcia.
Bravo, bravo,
bravo. Bravo. No sé com ens escolta tanta gent.
Felicitats.
Estic que no m'ho crec, filla meva.
Bravo,
bravo, bravo. Felicitats, jo.
Molta.
Gràcies, Toni, gràcies de veritat.
Una abraçada. I fins aquí, eh?
11.
11, veus, és la mitjana, 25...
En 2 hores i 4, sí.
Ara, n'hi ha algun que dius... Bueno,
que no té sentit.
No té cap sentit, Toni. Però això no s'ha de preocupar, és així. Vostè no pateixi, té un marge.
El Sergi Pàmies no s'escaparà sense comentar alguna pel·lícula de les que ha vist. Pobres criatures, aquesta pel·lícula protagonitzada per Emma Stone.
Ostres, sí.
Què tal, aquesta?
Doncs mira, em va agradar molt, però això no vol dir res, perquè és molt rara de collons. És una pel·lícula estranya, has de dir que és el Frankenstein femení, quedes com un cretí, però és el que has de dir, queda
però
molt
ja,
bé.
Però el Frankenstein ja fan una dona per monstru, per monstru fan una monstruesa amb una pel·lícula de blanc
però
i negre.
Però això és la nòvia de Frankenstein.
Això, la nòvia,
sí,
de Frankenstein.
Aquesta és la segona, diguéssim. Però aquesta és com una reflexió sobre el monstre, però també sobre la llibertat i l'empoderament femení, perquè figura que és una noia que estava com morta, que li posen un cervell nou, i que això la obliga a tornar a viure com si fos un nen, però molt més de pressa. I aleshores no té moral, no té codis morals. Llavors actua en funció dels seus desitjos i de la seva capacitat d'actuar. I per tant, en relació al sexe, en relació a les relacions sentimentals, amb les relacions que ha de tenir amb l'exterior, amb la bona educació, és completament transgressora. És com un porro espectacular visualment. A mi em va semblar... Si no l'has vist mai... Una pel·lícula que no l'has vist.
Doncs aleshores sí que la...
Vale, també és veritat... A tu te faria fàstic, Hi ha moltes...
Sí, hi ha una mica d'operació de cervell i de cicatrius.
Surt una gallina amb el cap de porc. Sí. És un cos de gallina i un cap de porc.
Sí. Jo m'he recuperat de... No sé si em recordo de fa molts anys, de l'illa del doctor Muró,
sí,
que tallaven... O sigui,
sí, sí.
Jo d'aquella pel·lícula no em vaig recuperar,
Doncs, aleshores...
Vaig quedar traumatitzat.
Aquesta té un punt d'això. També és veritat que té un punt de molt maco, molt estètic.
No me l'estalviaré.
Sí. Però és una pel·lícula... I dona molt per grans debats posteriors. Sí, parelles en crisi, perfecte.
Per què?
Parelles joves, amb un dels dos dominants, també. Com dient, has vist? Saps? Vas al cinema i et foten una bronca. Hòstia, no tinc sort.
I després poses la gala dels...
Sí, exacte.
També
et persegueix la bronca a tot arreu.
I si vas al camp del Rayo et foten el dit al cul.
Això mateix. Un cretí. Perquè, clar, que et foti el dit al cul Einstein, sempre ho podràs
o
explicar.
O un proctòleg.
Ara. Però tu, que hagis d'anar a casa a l'Ocampos aquest cap de setmana, tothom li preguntarà.
Sí.
I què tal el dedo en el culo? Hombre, és que inclús dirà, quan entra algú a casa seva, la seva dona, o qui sigui, amb qui visqui, li dirà, no li digueu res del dit al cul a l'Ocampos, perquè es puja per les parets.
Hi ha una altra pel·lícula que s'ha promocionat molt, ho dic perquè a la web de La Vanguardia, a tot arreu veig que la promociona molt, que és Sala de Professores. A veure, una pel·lícula alemanya que competirà, per cert, perquè això s'ha de dir... Que, per cert, fa dies que no comentem res de la Societat de la Nieve. Estàs com apagat. No entenc.
Jo sóc un entusiasta. Jo vaig dir-ho des del primer dia. A mi em sembla una pel·liculot, una gran pel·lícula.
Bueno, estàs feta content, no? Que
molt, està molt. Sobretot per com la van tractar els Gaudí.
Com li van donar el premi.
Sí, el premi a què?
El millor pel·lícula europea.
Això mateix.
Exacte.
Com si fos Xina. En fi.
El
cas...
Europea.
El cas és que és una gran pel·lícula. Ara m'has preguntat per Sala de Professors.
Però és que he vist que l'anuncia molt. Dic, bueno,
Àlex,
i
troba
que és...
una música de redenció, de perdó. Algú que demana perdó.
Veu, també?
Sí, haig de demanar perdó. Haig de demanar perdó. Vaig anar a veure la sala de professors. El dia de l'estrena. Vaig entrar a la sala, érem unes 8-9 persones. Va començar la pel·lícula, tenia molt bona impressió.
Bons inputs.
Sí. Al cap de 14 minuts vaig caure amb un sopor brutal i em vaig quedar adormit 35 minuts.
Ostres!
Vas allò que se'n diu fundido a negro.
Vaig caure al pou. Passa molt poques vegades, però va passar. Eren les 4 de la tarda.
Em passa molt, eh?
Aquella nyonya.
A mi últimament em passa, però
vaig caure brutalment en l'estorat. I quan vaig tenir la sensació que havia estat molta estona, perquè a vegades fas
una caiguda...
Ara. Sí, pots seguir més o menys.
No, havia sigut una clapada brutal. De manera que quan em vaig despertar, un, no sabia on era, dos, no entenia res del que estava veient, i tres, em sentia culpable, perquè normalment en aquestes situacions ronco.
Ai.
Des d'aquí vull demanar perdó a les persones que em van acompanyar en aquella sessió i que van tenir a bé ni escopir-me, ni despertar-me, ni insultar-me abans o després de la pel·lícula. Sí que és veritat que a la sortida vaig notar algunes mirades.
sí que va roncar, segur.
Però van conèixer?
No, això m'és igual. O sigui, jo, si molesto, m'és igual que em coneguin que no em coneguin. A partir d'ara em coneixen. Soc el bacó porc que dorm al cinema i que ronca. Per tant, des d'aquí vull demanar humilment excuses mil a les persones que em van acompanyar.
Vas quedar amb una composició de pel·lícula com si fos un quadre de Picasso.
Mira, vaig quedar-me...
Picasso vull dir l'època cubista.
No, seria, a veure si ho sé explicar.
Clar, perquè si vas perdre la trama...
Pensem en una cosa que tingui 5 peces. Un tot que tingui 5 peces. Doncs vaig agafar la primera peça... i una i mitja del final.
Ostres.
Dues i mitja del mig, que en la pel·lícula és on passa la qüestió important, el tema important, pel qual es diu la sala de professores i el conflicte, jo estava sobant. Profundament. Això sí, a l'estona que jo la vaig veure, si la pel·lícula dura 1:40, poso-hi 40 minuts, 45, 50 fins i tot, em va semblar que era bona. També era una mica... T'estic fotent una bronca.
També?
Sí, sobre el tema de l'educació. Que són idiotes els pares, els alumnes, el sistema, tot és injust... Hòstia, ja... Potser per això em vaig a dormir, també. Hi ha un moment que... No saps mai on comença, no? Si m'he dormit jo per la pel·lícula o la pel·lícula s'ha dormit per culpa meva. I el cas és que no estic autoritzat èticament per opinar sobre aquesta pel·lícula.
Doncs...
És veritat que tinc previst tornar-la a veure, perquè això va passar divendres, jo he fet un acte de reflexió aquest cap de setmana, he estat pensant i dic, hòstia, has de tornar-la a veure perquè no has estat a l'altura.
Normalment ho fas.
Sí, alguna altra vegada que m'havia passat ho havia fet. També et diré que amb aquesta no tinc moltes ganes de tornar-la a veure, perquè la sensació és que sense haver vist les dues peces del mig, ja més o menys
ja, et fas una
ja
idea,
veig per on va. Ja. És el rotllo de cinema social que ve a tenir la tesis de que l'educació no funciona, perquè les relacions de gènere, de poder, de la raça, tot això no funciona. Això ja ho sabia abans d'entrar al cinema. Jo. I en principi aquesta idea ja la tenia. Per tant, aportar-me el que se'n diu aportar-me, a part d'una bona estona i un bon cine, doncs... Ara, hi tornaré perquè jo crec que és la mínima penitència que haig de pagar pel meu pecat.
A veure, de les que ens queden, mira, et comento, Argyle,
Argyle,
Los Tres Mosqueteros.
Sí, Milady, és la segona part de la que vam comentar fa uns mesos.
La Tierra Prometida.
La Tierra Prometida, diré que de les que has dit és la millor. És una pel·lícula danesa que explica una història real del segle XVIII, em sembla que és, d'un home que s'entesta amb fer rendible una terra aparentment
erma,
i aleshores aquesta obstinació dona els seus fruits. És com una mena de... El que heu de dir és un western danès, perquè té molta estructura de western. Està molt bé aquesta pel·lícula. Jo diria que és la típica pel·lícula que no li donem importància, però que si te la trobes, clàssica, no n'esperis grans. No et fot cap bronca, s'entén, des del principi al final, no t'adorms, vull dir que té una sèrie de valors que jo li reconec. A mi em va agradar bastant tirant a molt. Argyle, en canvi, és com anar una altra vegada, perquè ens està passant molt això, al PortAventura. Mm. És a dir, és una pel·lícula que està pensada per distreure't, però amb un tio a darrere que et va dient, ara et toca distreure't, cada 5 minuts.
Ara t'ho passaràs.
Ara t'ho passaràs bé. Mira, mira, ara com... cap amunt. I una mica aquells animadors... Mm. Saps que tu no tens cap ganes d'aplaudir
sí.
ni de...
Sí. d'estar content. Animadors de públic, sí, sí.
Animadors, gent que tu... I un aplaudiment, i visca... Sí, una mica versió.
És una mica versió,
l'esperit
sí,
versió.
Sí,
bueno. Vull dir que quan tot, tothom està ja a punt de suïcidar-se, de cop i volta algú diu, bravo! I, ostres, de cop i volta hi ha 400.000 persones que no se suïciden, precisament perquè en aquell moment han sentit aquell bravo absurd i arbitrari. Doncs estaria per aquí, eh? Argyle és distreta, entretinguda, molta pasta... Molta pasta, cada 5 minuts haurien de posar el cost, perquè no, sents la despesa.
La màquina, la despesa econòmica.
Aquí hi ha pasta. Tota l'estona vas pensant, aquí hi ha molta pasta. I inclús a vegades no et deixa estar atent perquè estàs pensant només en la pasta que els hi ha costat.
Fixa't.
I, veig, ja et dic, és PortAventura, hi ha gent que li agrada. Agafa el cotxe, anar fins allà, 400 minuts de cua per tenir 30 segons de vertigen, d'acord. Escolta, no m'hi ficaré, cadascú fa el que vol. Però no és una pel·lícula massa racional. Tothom diu que està molt ben feta perquè és un director que havia fet pel·lícules molt bones. Què vols que et digui? No em vaig a dormir, tampoc.
Bueno,
perquè, a més,
bé,
ara estic prenent mesures i estic descobrint que hi ha horaris més...
Que aguantes ara, més el fundí
sí,
de negro.
Sí, bueno. I sobretot la pel·lícula espessa, encara que sigui bona, caic.
Cap al tap. Te l'has de col·locar
sí,
mitja tarda.
Sí, me l'haig de col·locar... Sí, no pot ser a principi de tarda, eh?
No,
la nyonya de després de dinar és criminal.
Sí.
O sigui, el millor crític literari és el rellotge intern que decideix si tanques els ulls o no.
Sí que és cert. Sergi, em permetràs un aplaudiment?
Home!
Ni que sigui...
És més, no me n'aniré d'aquí sense un aplaudiment.
Sergi Pàmies, moltíssimes, moltíssimes
salut.
Gràcies. A tot això, com hem anat seguint durant tota la tarda, tenim el Benet Íñigo seguint el judici a Dani Alves. El tenim en línia. Sí, Benet Íñigo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Qui ha testificat fa poca estona, no sé si encara ho està fent, és Joana Sanz, la dona o exdona, ja no ho sé, de Dani Alves.
Mira, aquí ens hem fet la mateixa pregunta. Com ens hi havíem de referir? I hem arribat a la conclusió que com a dona... no estan separats i ella ha explicat davant el tribunal que no ha demanat mai oficialment la separació, per tant encara és dona i de fet la jutgessa, la presidenta, li ha dit que com a dona no estava obligada a declarar en un judici el seu marit. Ella però ha volgut fer-ho perquè de fet ha vingut aquí a declarar per apuntalar una mica atenuant que dèiem de la borratxera, allò que parlàvem en l'anterior connexió. Doncs Joana Sanz bàsicament ha vingut aquí cridada per la defensa i ha explicat que aquella nit cap a les 4 de la matinada Alves va arribar a casa, que ella era allà, a casa de la parella, i que anava molt begut, que feia molta pudor alcohol, que fins i tot va xocar amb alguns dels mobles que hi ha a l'habitació que comparteixen i que anava tan begut que no van poder ni parlar, que va caure rodó al llit i allà es va quedar doncs, dormint fins molt tard l'endemà. Això és el testimoni d'ella, de la dona. El mateix han dit els amics amb qui Alves havia dinat, perquè tot això comença amb un dinar el dia 30 de desembre d'Alves amb uns amics, un dinar que es va allargant fins a arribar a la discoteca a Sutton a la matinada. També han dit que durant aquell dinar doncs, havien begut moltíssim vi i també un whisky japonès molt car, que ara no recordo el nom, però que era de típica japonesa. I per últim, un treballador de la discoteca també ha dit que és un client habitual i que aquell dia el va veure diferent, com si s'hagués pres alguna cosa. Per tant, la defensa sí que en aquest tram final d'aquesta segona sessió s'ha pogut una mica apuntar aquest punt, apuntalar aquesta versió de que aquella nit Alves havia begut molt i no era conscient dels seus actes.
I no pot ser una versió pactada entre l'entorn d'Alves per potenciar aquest argument, per aquest atenuant de que anava begut?
Clar, Sí, sí, evidentment el tribunal sempre ha de valorar...
Quina casualitat que tots cada cop van afegint més coses. Al final va esmorzar sangria,
bé,
el ritme que anem.
Abans era la nit, ara
ja estem al migdia. Aviat anirem a l'esmorzar, que va prendre tres cerveses, un carajillo, clar.
Clar, aquí el tribunal l'ha de valorar d'una banda, que són testimonis de part, d'alguna manera, no?, que estan obligats a dir la veritat, però que està clar que tenen una connexió, no?, un interès directe en l'acusat, i de l'altra que aquesta versió, aquests arguments, no s'han apuntat des del principi de la causa, en la fase d'instrucció, sinó que s'aporten ara, no?, una mica a última hora. Això, evidentment, el tribunal ho pot valorar a l'hora de tenir en compte o de donar més força o menys a aquests arguments, sí, sí.
Acabat la sessió, em diuen.
Sí, 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 acabat. Dèiem que avui podria ser un dia molt llarg. La veritat és que han estat interrogatoris molt i molt curts, alguns de 4 o 5 minuts, sobretot els testimonis dels Mossos d'Esquadra, que han desfilat per aquí a tota velocitat i pràcticament no els hi han fet gaires preguntes sobre com van fer aquesta investigació o quines conclusions van arribar. S'han ratificat en els informes per escrit que ja han presentat durant aquesta investigació, però les parts no han volgut entrar en detall amb ells. Per tant, avui jo crec que el més destacat és el que ha passat a primera hora, perquè això últim, aquest possible atenuant per borratxera, és important, però seria un atenuant en cas de condemna, i per tant, per mi els testimonis més destacats d'avui són aquests dos treballadors de Sutton, que comentàvem cap a les 4 de la tarda, que han explicat que la víctima, des del primer moment, va explicar que sí, que va entrar voluntàriament a en Balbes, en aquell lavabo del reservat, però que quan va voler sortir, no va poder. I per mi aquests són els testimonis més rellevants que ha donat aquesta segona sessió. En Alves, per cert, serà el torn que ell expliqui la seva versió del que va passar.
Que vosaltres la podreu seguir, no?
Sí, sí, nosaltres podrem sentir el que diu, no podrem
gravar-lo. Però no el podrem enregistrar, correcte.
Exacte, però sí que podrem sentir-lo i explicar com què diu i com ho diu, que també és important.
Benet Íñigo, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda, bona feina. 4 minuts i avui amb una mica de retard obrim el temps afegit.
RAC 1. Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
Més de 2.800 beques, 80 noves aules, 51 pous d'aigua. Fa 20 anys que som presents a Malawi i a Kènia. Som Active Africa, una petita ONG però que fa grans coses. I volem celebrar-ho amb tu el 15 de febrer a les 21 hores al Palau de la Música. Vine al concert solidari amb The Gospel View Choir. 20 anys d'Active Africa. Entrades a palaumusica.cat.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Quatre de les millors actrius catalanes intentaran escalar el Fitzroy només fins al 17 de març al Teatre Borràs. Són Sílvia Bel, Míriam Miscle, Sara Espígol i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim? No et perdis Fitzroy, la comèdia de més alçada de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel. Últimes setmanes, entrades a balanyaenviu.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Bella Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest febrer amb entrades de Vanguardia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Coliseum, de tots els concerts al Festival Guitar BSN i del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1. Urgell, la febre d'aigua. De Vicenç Villatoro. Una novel·la sobre l'apassionant epopeia humana del Canal d'Urgell. Urgell, la febre d'aigua. Un llibre de proa.
Necessites connectar amb la natura? Minicasesbarcelona.com t'acosta al futur per viure sense presses. Edificant la teva minicasa cubo de ceràmica per a tu, al teu terreny i amb el sistema triple 60. 60 metres quadrats, 60 dies i de 60.000 euros més impostos. Amb assistent de compra fàcil. Minicasa.